tothom i benvinguts i benvingudes a un nou programa de Jubiladamente Feliz. El propòsit d'aquest programa és parlar del coratge que s'ha de tenir per envellir. De què passa després de la jubilació? Perquè, malgrat que per a molts retirar-se de l'obligació d'anar a treballar sigui un somni llargament esperat, presenta les seves ombres que enfosqueixen aquest ideal. En aquest programa volem donar veu als seus protagonistes i les seves històries. Volem normalitzar, visibilitzar la seqüència de canvis emocionals, físics, psíquics i espirituals que comporta complir anys. Donar una visió positiva i, si cal, denunciar els prejudicis que giren entorn de fer-se gran. I, sobretot, aportar el nostre gra d'arena per un envelliment feliç. Em dic Noemí Farré Canela. El meu camí professional sempre ha anat molt lligat a la cura i la promoció d'un envelliment digne. Actualment, aquest camí el continuo a través d'aquest programa aquí a la Marina FM, a través de la meva consulta com a psicòloga i psicòloga coach, acompanyant a persones en el transcurs d'aquesta nova etapa vital. Avui tenim un programa molt, molt interessant, interessantíssim. Parlarem de l'edatisme, la discriminació social per raó de l'edat, i ens centrarem en aquest tipus de discriminació que pateix l'adult gran o la persona gran. Una discriminació que exclou o dificulta a la persona gran la gestió de tràmits administratius o bancaris excessivament digitalitzats, que exclou de decisions importants, com és ara quan la metgessa mira el nostre acompanyant per donar-li un diagnòstic, o que ofereix unes connotacions negatives o estereotipades de la bellesa, com per exemple en les publicitats. I en casos extrems, adults grans o persones grans que viuen limitades les seves finances, moviments i decisions a través dels seus propis familiars. I també és molt interessant pels els invitats d'avui, experts en la matèria, en molts sentits. Per parlar sobre l'edatisme, ens acompanya l'Ivan Sánchez Martínez, psicogerontòleg, psicòleg general sanitari i professor de la Universitat Viu i a punt de doctorar-se. La Carme Llitxós, professora d'Institut de Llatí i Grec, ja jubilada, i Josep Carné, president de la FATEC, la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya. Benvinguts als tres i moltíssimes gràcies per acceptar, quasi amb els ulls tancats, la meva proposició, la meva proposta.
Gràcies a vosaltres per invitar-nos.
Ivan, estàs? Voleu afegir alguna cosa? Sí? No? Bueno, continua, doncs. Voleu afegir alguna cosa a la vostra presentació?
No, res en absolut. Almenys per mi, que soc treballador de voluntari, president de, no sé, sembla que sigui algun càrrec important, no, soc un voluntari.
I en el meu cas, l'única, diguem, funció que faig és la de jubilada, perquè fa molts anys ja que estic jubilada, però no tinc cap càrrec ni faig cap funció especial.
Bueno, d'això es tracta. Bueno, part d'aquesta, del que per mi és interessant aquest programa, és que les persones que venen són persones, pues, com dius tu, la funció només de jubilada, per dir d'alguna manera, per
exercir de jubilada.
Sí. Sí. Bueno, quan estava profunditzant sobre aquest tema i preparant el programa, em vaig fixar que, per exemple, la UNESCO o la Comunitat Europea tenen les seves pròpies declaracions universals dels drets humans, o l'Europa té un conveni europeu de drets humans, i que, per exemple, en el cas de la UNESCO, ja en el primer article, parla que tots els seus humans neixen lliures i iguals en dignitat i dret, i dotats com estan de raó i consciència, s'han de comportar fraternalment els uns amb els altres. I en l'article 14 del Conveni Europeu de Drets Humans parla de la prohibició de la discriminació. I bueno, em va semblar curiós, no?, com que blanc sobre negre aquest tema surt, però després quan surt en el carrer, a la posada en pràctica en el carrer, doncs com alguna cosa falla, no? La necessitat de remarcar que ens hem de comportar fraternalment els uns amb els altres i la prohibició de discriminació, per tant, la discriminació és il·legal. I amb aquest pensament em vaig quedar, no, com què passava en posar aquesta no discriminació a peu de carrer, no? I Ivan, ens podries compartir en aquest sentit quins són els orígens de l'edatisme, però abans també m'agradaria que ens compartissis exactament la definició de l'edatisme.
Sí, al final l'edatisme és una forma de discriminació contra persones o col·lectius per motius d'edat, vale? I està molt relacionada amb estereotips, prejudicis negatius cap a una determinada edat, no? És a dir, s'estipula, no, que a partir d'una determinada edat o per ser d'una determinada manera, no, has de complir unes determinades expectatives, no? I principalment l'edatisme és aquesta discriminació per raó d'edat. No? Llavors, el seu origen pot ser molt variat, no? És veritat que sí que és veritat que hi ha una part d'influència a nivell cultural, perquè hi ha moltes diferències culturals, no, en relació a com es té cura de les persones grans, però també en com es perceben aquestes, no? I sí que és veritat que s'ha anat com establint certes generalitzacions, no, basades en l'edat, no, que poden estar influenciades per aquestes tradicions culturals, però si anem als seus orígens, no, es podia relacionar amb el psiquiatre i gerontòleg Robert Butler, no, que va ser la primera persona, doncs, que va definir aquest terme, no, cap a la dècada dels 60, o sigui que fa temps, però tampoc fa tant. No, no? Llavors, sí que és veritat que fruit d'aquesta definició, jo penso que també els mitjans de comunicació a nivell cultural, no, la nostra pròpia societat, no, ha anat com perpetrant, no, i mantenint determinats estereotips, no, molt arrelats a les persones grans, no, però que no són exclusius de persones grans, perquè també es poden tenir actituds edatistes, no, amb gent més jove. Al final és una discriminació, no, no, per motius d'edat, no, i es pot viure a totes les edats, però sí que és veritat que està molt més contextualitzada en les persones grans, no? I sí que és veritat que moltes persones grans s'ho han arribat a creure, no? És a dir, aquest soroll de fons, no, ha arribat com d'alguna manera a generar com un cert perfil de persona gran, el que és esperable i el que no, el que és normal, per dir-ho d'alguna manera, no? I el que no ho és, no? I això també ha acabat com encapsulant i tenint una visió de la bellesa i del procés d'envelliment molt simplista moltes vegades, molt reduccionista i malauradament molt negativa, no, en determinats moments, no?
Sí, has parlat de contextualitzada i generalitzada també, no? Aquest edatisme està present en les paraules, en com ens comuniquem, està present en el tracte, està present en els actes, no? També, i que, com també m'ha agradat una com has apuntat, que com normalitzada, que quasi ja ni ens n'adonem de que, per exemple, no? Com comentàvem, la frase de que bé que estàs per la teva edat, és una cosa que quan te la diuen, que te la poden dir a qualsevol edat, però quan te la diuen, estàs afalagat, però al mateix temps et queda com una sensació de... vale, però què vol dir això? Queré dissimular la meva edat, què passa aquí, no? En si?
Sí, i sobretot és, a vegades també, jo quan vaig, a vegades faig algunes sessions o intervencions, no, a nivell comunitari, no, en associacions o centres per persones grans o centres socials, no? A vegades és casos tan senzills com vull aprendre anglès, per exemple, no? Aprendre anglès o vull fer una determinada activitat, no? I a vegades els comentaris des de fora és ara? Però quin sentit té? I per què ho vols? Per què vols aprendre anglès, no? És a dir, ja no només és aquesta discriminació per edat, sinó el que és esperable, no? El que hauries de fer bé, o el que no hauries de fer. És com si tenim una imatge, no, de com hauria de ser aquesta persona i com s'hauria de comportar. I tot allò fora del que considerem normal com a societat, ens sembla estrany, no? O fem comentaris com molt bé, molt relacionats com el que tu deies, no? No toca, no? És estrany, això.
Sí, és com si quan et fas gran, el teu projecte vital no passi per la millora contínua, no? Per conèixer diferents coses, per créixer també a nivell de coneixement i de persona.
Totalment.
Josep, com a president de la FATEC, com lluiteu des de la federació contra aquest tipus de discriminació per raó de l'edat?
Bé, en principi el que intentem és donar a conèixer que la gent se sensibilitzi de lo que és exactament un maltracte o que és exactament una discriminació. És important perquè moltes vegades no sabem diferenciar si és un acte d'edatisme o si és una cosa normal i corrent. I la gent no tenim clar què és exactament edatisme. I m'estàs preguntant què fem des de la nostra federació. La cosa última que hem fet és demanar que s'inclueixi la paraula edatisme a l'Enciclopèdia Catalana. Uh-huh. I perquè no hi era.
No hi era.
Ha estat primer a l'Enciclopèdia Catalana, o sigui que a l'Espanyola. A la Real Acadèmia Espanyola, vull dir, encara no sé si... Ara ja hi és, ja, però fins ara no hi era. Aquesta és l'última que hem fet. Però a partir d'aquí, el que hem anat és intentar parlar amb la gent nostra, la gent que ens escolta, explicar-los que nosaltres som fruits i, sobretot, el que intentem és transmetre que moltes vegades som nosaltres qui ens autodiscriminem. I que hem de saber tindre molt clar que nosaltres no es podem autodiscriminar. Perquè moltes són jo ja no puc, això no és per mi, això no, home, a la meva edat com vols que hi vagi. I aquesta en realitat no és una realitat. Creiem que les persones, tinguem l'edat que tinguem, tenim moltes possibilitats encara de fer coses, i això és el que hem de lluitar. I per tant, en principi, com a terme general, què fem? Pues escolta, sensibilitzem, veiem què és el que realment és un edatisme, estudiem, analitzem i pues, intentem transformar i fer exercir de que són uns drets que tenim. I aquí parlava ara de que en aquests moments és el 75 aniversari de la Declaració dels Drets Humans i sembla que ja està tot fet, ja. Però en quina situació ens trobem? Si uns drets humans que estan realitzats s'estan potenciant, s'estan treballant, s'estan... I la veritat és que quan analitzes hi ha molt camí per recórrer encara.
Molt camí, sí.
Aquesta seria una mica la reflexió de dir què és el que estem fent. Que hi ha moltes més coses per fer, no?
És bé ser aquest picapedra, no?
Sí, no, esclar. Perquè, clar, hi ha aquesta... Per mi el que em fa més ràbia és quan nosaltres autoinfringim l'edatisme. Això és el que dius.
Entenc.
Per què nosaltres, per què jo no pots? Per què tu no pots anar? Evidentment no puc anar a córrer 100 metres a la velocitat que corren un xaval jove, però puc fer, i de fet s'està fent les Olimpiades de la gent gran, doncs participen les Olimpiades de la gent gran.
De fet, aquests pensaments, no sé què pensa, què creus tu, Ivan, en realitat no són propis de la persona, sinó que venen influenciats per la societat, per la publicitat, per tota una sèrie. Quan diem no és per mi això, ja sóc gran, realment si ens despulléssim d'aquests pensaments, d'aquesta part d'aquest pensament que és... que forma part de la societat, que forma de l'edatisme, ens diríem una altra cosa nosaltres mateixos. Penses el mateix, Ivan?
Sí, efectivament, no? És a dir, jo penso, estic molt d'acord, no? Amb el que estaven amb el que estava dient, no? És a dir, que una cosa és aquest soroll de fons, no? I l'entorn social, la societat, no? Aquests missatges que ens han anat dient, no? I que nosaltres també en certa manera ens els hem pogut creure. Ens els hem pogut creure, no? I una cosa és, ja de per si, les dificultats a nivell de l'entorn social, i després, moltes vegades, els propis pals a les rodes que nosaltres, no, ens posem, no? I com molt bé deia, aquest propi autoedatisme que moltes vegades ens fem, no? Que moltes vegades és fruit d'aquesta pressió dels mitjans de comunicació, de l'entorn més pròxim o més distal, no? Una mica perseguir una determinada estereotip, no? Un determinat model a seguir i que pretenem encaixar, amb aquest model, perquè el que és divers ho veiem com estrany, no? I ostres, també hem de reflexionar sobre la nostra pròpia actitud, no? Envers això, i sobre veure també aquesta gran possibilitat que tenim, encara que siguem grans, no? De poder desenvolupar-nos, no?
De poder aprendre anglès.
Per exemple, no?
Sí. Què us sembla si posem la cançó del moment, que segons la ministra d'Igualtat trenca motlles amb l'edatisme?
Yo sé que soy solo una zorra, que mi pasado te devora. Yo sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Yo sé que no soy quien tú quieres, lo sé. Entiendo que te desespere, lo sé. Pero esta es mi naturaleza, cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos.
Més enllà del vocabulari que utilitza i si és feminista o no, esteu d'acord amb la ministra, l'Anna Redondo, que aquesta cançó trenca molles edatistes? Suposo que és grup per la cantant.
Des d'un punt de vista en absolut. No crec que això té res a veure amb edatisme ni res. És una cançó que canta una persona que pugui ser més gran o més jove, però no deixa de... No vull ni opinar sobre aquest tema perquè em sembla que no...
Posar una mica de polèmica, Carmen.
A mi em sembla perillosíssim normalitzar determinades paraules. Vol dir que sembla que aquesta paraula zorra que la volen fer passar com això de que trenca el mollo de l'edatisme...
El trenca el mollo de l'edatisme ho diuen perquè la que ho canta té més de 50 anys.
Ja, sí. Però el que fa és... fer passar com a normal un adjectiu, una qualificació que a mi no em sembla que hagi de ser normal. I com a tal em molesta, no? Vull dir, ni que estigui bé ni que estigui malament, més aviat diria que està malament, perquè tantes coses ens han fet passar com que són normals i després resulta que quan te n'adones les cometes signifiquen molt. Un normal vol dir t'insulto i a més estàs contenta perquè t'insulto.
Ivan, tu què en penses?
És un tema que és delicat, eh? Sí. La veritat és que jo crec que tendim, no?, a utilitzar qualsevol moment, qualsevol oportunitat, i ho utilitzem amb un discurs, no?, polític, no?
Populista, potser.
Sí, exacte, no? Molt populista i per generar un impacte a nivell mediàtic, no? Però potser està molt allunyat de realment el lloc que volem lluitar, no? I jo crec que, independentment de l'edat que pugui tenir la cantant o no, o el contingut de la lletra, jo crec que en relació a l'edatisme crec que va molt més enllà, no?, que unes paraules, no? Jo crec que hi ha d'haver tota una part, no?, de pròpia autoreflexió per aquest autodatisme, però també hi ha d'haver una proposta, no?, a nivell polític, legislatiu, de sensibilització, no?, d'accessibilitat, no?, a nivell de l'entorn social, per realment combatre aquelles necessitats que els ciutadans i les ciutadanes poden tenir, no?, perquè al final, quan tu mires determinades programacions o activitats, o ja no només les activitats, el lloc on es realitzen, tothom té la mateixa oportunitat de poder participar. Realment és atractiva les activitats que es poden oferir, per exemple, no? Llavors, aquí és on realment hi hem d'anar, perquè és el dia a dia de la ciutadania, no? Llavors, més enllà d'aquesta cançó que es vulgui fer molt més famosa o més mediàtica o el que sigui, jo crec que va molt més enllà, igual que el discurs del feminisme.
Sí, sens dubte. No, sí. Pues relacionat amb el que tu estàs parlant, Ivan, m'agradaria que tots tres poguéssiu contestar a la següent pregunta, no? Quins efectes creieu que té l'edatisme en la nostra societat? Qui vol començar? Josep? Carmen?
Sí. Si voleu. A mi em sembla que els efectes són diferents segons la capacitat de reacció que tingui la persona en qüestió. És a dir, sentint a dir vells com en sentit pejoratiu, perquè vell no és cap insult, som, tenim una edat que tenim i ja està, però amb boca de segons qui o amb quina intencionalitat pot tenir-la. Llavors, depèn molt de la preparació del bagatge que durant la vida has anat acumulant, tens capacitat de reacció o no. Llavors, en aquest sentit em sembla que és important que la gent es carregui d'això que ara se n'hi diu l'empoderament, que a mi aquestes paraules, tants neologismes, em molesten una miqueta, eh? Però vaja, posem, sí, doncs això que ara se n'hi diu empoderament, fantàstic, però per què? Per poder fer front i resistir a aquestes, jo diria que moltes vegades són gairebé com atacs que et venen de fora, ja sigui de gent jove, de gent vella o de gent de l'edat que sigui. I només voldria dir una cosa, que jo aquesta cançó trobo que fa una trampa, perquè està molt bé justificar-la des de l'actitud que intenta donar valor a la bellesa, però la veu de noia no és d'una persona gran. Llavors en què quedem? És una persona gran que reivindica la seva capacitat de ser vella amb totes les capacitats o és que no és una persona gran? Uh-huh. I a mi aquí em sembla que la cançó fa una trampa molt, molt injusta.
El voler semblar jove. El voler semblar jove.
Sembla jove, però després diu que no, que és una persona de 50 anys. Una persona de 50 anys no té aquesta veu.
Mira. Una cosa molt interessant que apuntes és el tema d'aquesta reflexió que has fet de que l'edatisme s'ha de poder treballar des de molt abans de que pugui molt abans que entres en la adulta, com a adult gran, no? Com a persona gran, sinó que hi ha treballar-la des de la infància, des de l'adolescència, perquè tot això no arribi a...
I no només l'edatisme, tants estereotips, com ha dit l'Ivan, tot això respon a uns estereotips que ja estan marcats. Si a cada època de la nostra vida només responem a estereotips, doncs, per posar un exemple, les nostres àvies, el seu estereotip era casar-se, tenir fills i ja està, no? Vull dir, que o et carregues de força i trenques aquests motlles, o arribarà un moment que seràs vell de nom i de fets i de tot el que vulgui.
Josep.
Jo crec que l'edatisme té efectes secundaris importants. Efectes secundaris, bàsicament, inclús a la salut. La salut mental de les persones. El fet de que arribi un moment que et consideren, vull dir, hi ha la discriminació aquesta, sigui intencionada o sigui no intencionada, sigui de la institució o sigui d'autoinfligiment, és igual, però sí que afecta. I aleshores, dintre del món de la salut, pues, agafes la societat ens té a les persones grans com persones febles, com persones que només som consumidors de recursos i de serveis, quan en definitiva podem fer inclús moltes aportacions. I el que fan, no, que són grans ja. I aleshores, aquest aspecte que tu estàs, Carme, comentant, de que les persones les han d'empoderar, que aquesta és una terminologia que no et pugui agradar, crec que les han de saber empoderar.
Sí.
I a més, una cosa importantíssima és les relacions intergeneracionals. Creiem, jo crec, vaja, de que per fomentar l'edatisme, el principal concepte que he de tindre és començant per les escoles. Explicar què és una persona gran, explicar com han de treballar, què és el que s'ha de fer. Hi ha cultures, hi ha societats que les persones grans pues, les porten vull dir, a la palma de la mà, que diu aquell, no? I hi ha societats que no tant, i no cal entrar en debat de si ho fan més bé uns o ho fan més bé els altres. però sí que les persones grans estem en segon terme, ja som grans, ja no servim, ja estem apartats, i això ens, crec que pot afectar, i pot afectar bastant amb la salut física i sobretot amb la salut mental. Mm. Perquè quan ja et diuen que no serveix, és que ja no estàs per aquí, això té una reflexió que no...
Em fa pensar el que dius, Josep, que nosaltres mateixos, el jove Josep i la jove Carme, per dir d'alguna manera, ens posem l'obstacle nosaltres mateixos, perquè això en algun punt ho hem generat també nosaltres, no? Com si no ens féssim grans mans, com si no ens haguéssim anat a fer, com si aquesta bellesa no anés amb nosaltres.
Jo crec que les persones no ens veiem mai, o sigui, l'important, hi ha una frase famosa que diu, l'important no és envellir, o sigui, a mi no em fa res d'envellir, el que no vull ser mai és ser vell, que és una gran diferència una cosa de l'altra, no? I per tant hem d'anar cap a aquest que em conduïa, aquest camí, i nosaltres les persones grans, ja dic que no ens veiem mai grans, nosaltres com a mínim ens veiem 15 anys més joves del que som.
Però no sou els únics, que us veieu més joves.
No.
Crec que si li pregunto a l'Ivan també creu que és més jove de l'edat que té.
No entrem, no entrem amb l'edat, no entrem.
Però també és molt segons com veus que pots reaccionar, que el teu cap reacciona davant les informacions, davant les actituds dels altres, perquè això que dius a mi em sembla importantíssim, la intergeneracionalitat, o sigui, la relació entre generacions, a mi em semblaria molt més fàcil si les comunitats fossin més petites i tinguessin més relació la gent entre ells. És a dir, en un poble, per entendre'ns, segur que les dificultats que tenim a la ciutat per relacionar-nos amb gent d'una altra edat no són tan grans. Per què? Perquè es troben pel carrer, es troben a la botiga, a sortir d'escola els pares i les mares estan allà barrejats. En aquest sentit, a mi em sembla que hi ha un problema gravíssim, i m'he dedicat a l'ensenyament i això ho he viscut, que és la massificació. Quan en una classe tens tants alumnes o pel carrer vas i no coneixes absolutament ningú. Aquest, o millor un centre comercial que la botigueta de sota. Doncs no sé què dir-te, segurament al centre comercial potser trobaràs les coses més barates, però la relació entre generacions segur que és molt més propera i farà les coses molt més fàcils, i et reconeixeran els joves les teves capacitats si t'han trobat a l'escala o a la botigueta de sota, em sembla a mi.
Ivan, tu què creus? Quins són els efectes de l'edatisme en la nostra societat?
Bueno, jo combreu amb tot el que hem dit els companys. Sí que és veritat que els efectes de l'edatisme actualment, no? Poden ser diversos, vale? No et sabria dir aquest, no? però sí que poden ser diversos i efectivament són nocius, tenen un impacte, no? a la pròpia salut, no? La OMS, per exemple, això també està estudiat, no? Com persones que han pogut viure, no? O han estat víctimes, no? d'actituds edatistes, no? Es relaciona des d'una mort més prematura amb molta més fragilitat a nivell de salut física, però també a nivell de salut mental, no? S'ha vist també, doncs, que es pot vincular a major dependència i discapacitat, recuperacions molt més tòrpides, molt més lentes. Vull dir que l'evidència ja ho descriu, ja es veu que això té un impacte, no? Llavors, el tema està que també els missatges són clars des de l'Organització Mundial de la Salut, des del Pla Internacional, no? d'Envelliment, no? Cap a on hauríem d'anar? Cap a societats molt més justes, més equitatives, no? Més inclusives, no? on poder d'alguna manera tenir en compte la diversitat i veure la pluralitat com una riquesa de la societat, però estic molt d'acord, no, amb el que deien, cal enfortir les activitats intergeneracionals, cal enfortir la sensibilització, polítiques molt més justes i no fetes des del despatx, no? Fetes amb i per les persones, no? No té cap sentit que gent des del despatx que no va a parlar amb les principals associacions, amb la gent, no? No té cap sentit, doncs, que si jo no faig aquest estudi de camp, pugui, d'alguna manera, donar resposta a les necessitats reals que jo puc tenir, no? Llavors, jo penso que això és molt important per combatre els efectes de l'edatisme, perquè estan allà, amb més o menys intensitat, però estan allà, allà, no? I els podem trobar a molts llocs, des dels centres de salut, als mitjans de comunicació, a les empreses, no? Perquè a mesura que ens anem fent grans, per exemple, doncs potser...
No?
Efectivament, no? Llavors, clar, al final el tema està que moltes vegades hem normalitzat determinades situacions, no? I a vegades ens les hem cregut, a vegades ens hem vist o sentit en una situació de frustració i impotència, també, no? Perquè a vegades hi ha hagut situacions que podem fer sentir a les persones amb una situació de molta indefensió, no? De desemparament, no? I jo crec que cal fer una crida,
sí,
no?
I més ara, Ivan, en aquest tema d'inclusió, no? M'imagino una persona trans que hi ha hagut de viure una certa discriminació, sí? Lluitar per aquesta inclusió, i quan envelleix, es fa gran, doblement, no? L'edatisme, des de la perspectiva aquesta de ser una persona trans, tot això com es viu, no? I sí, certament s'ha de tindre en compte des de la política i des dels estaments i des de la persona de peu, no? No des de la política dels despatxos. Josep.
Totalment.
Aquesta política que estàs comentant ara, la que la vivim, la veiem, és amb les residències. Les persones transsexuals o les persones gais tenen problemes al moment d'estar en una residència. Són persones grans que han viscut tota la vida, han d'estar amagats per poder aquí. I una cosa que comentant, sembla que era l'Ivan, que parlàvem de l'OMS. L'OMS fa un any i mig, una cosa que és, va fer una proposta de declarar la vellesa com una malaltia. Ojo, I entitats com la nostra ens vam revelar i vam fer declaracions i vam poder... que ha quedat en un punt mort, que no sé, però la idea, vull dir, de l'OMS, no és que hagi sortit aquí un polític de turno que ha fet una campanya i hagi dit no, que són malalts, no són malalts. Hi ha persones malaltes, hi ha persones malaltes que tenen 20 anys o 30, hi ha persones que en tenen 80. Segurament nosaltres és com un cotxe vell, no?, que té més probabilitats d'espatllar-se, per tant ens podem espatllar més fàcil que no que tingui el cotxe nou. Però no, perquè dir, els grans tots són malalts crònics, els grans tots són gent amb problemes, no.
I els grans són els principals consumidors dels serveis, no?
És a dir, que diuen.
Exacte, no, però clar, aquests són exemples clars, no, d'aquestes idees preconcebudes, que no només es troben a peu de carrer la ciutadania, sinó que els que ens governen o principals institucions importants també han de fer aquest acte de reflexió, no? De dir cap on estem anant, no? Perquè el fet de veure l'etapa de la vellesa com una etapa de grans consumidors de serveis, fragilitat, acumulació de pèrdues o de malalties, no? És tenir una visió molt reduccionista. És cert que ens fem grans i que el nostre cos pateix una sèrie de canvis i que no és igual que quan érem més joves. Això és una realitat, és una evidència, però això no vol dir que totes les persones grans hagin d'estar a un racó, no vulguin fer coses, estiguin tot el dia malalts, no? Tinguin algun tipus de trastorn afectiu com depressió o ansietat o el que sigui, no? És tenir una visió com molt reduccionista, és a dir, pretenem que a partir dels 65 anys, no?, que habitualment és on socialment s'ha estipulat l'inici de la vellesa, no? I a tothom ha de tenir les mateixes característiques, els mateixos interessos, les mateixes expectatives de vida, no? I en cap moment ens plantegem, em faig gran, sí, però tinc molt temps abans de morir, puc i vull tenir oportunitat de prendre decisions, de poder viure, de poder gestionar i decidir el meu projecte de vida, perquè no sóc un ciutadà o ciutadana de segona, sóc una persona, no? I jo crec que aquí és important, perquè moltes vegades el que no pot ser és que els que principalment es posen la medalla i governen siguin els primers que facin un model erroni i edatista. No, llavors...
no hi ha aquesta visió en la llei de l'edatisme, no? No és aquesta, no és aquesta la intenció ni la visió que hi posen, ni aquest repàs que han de fer la llei des d'aquesta perspectiva edatista. En el programa d'avui volem innovar i la unitat mòbil ha anat al casal La Capa i el reporter Lluc Salvador ha parlat amb l'Anna Soler i en Xavier Pérez, membres de la companyia del Teatre Campanar, que ens compartiran les seves experiències. Endavant, Vicky, amb l'àudio. Gràcies.
Ara que us hem dit aquesta definició, no sé si em podríeu explicar alguna situació en la qual us heu sentit discriminades per raons d'edat.
Jo estic molt afectada o directament, afecta directament al tema dels nets. Perquè els fills es pensen que perquè tu ets gran ja no tens coses per fer. I sempre tenen el recurs de cridar-te, de dir-te, després quan has de fer algun canvi de les noves tecnologies, no reps el suport que ells et poden donar. Ja consideren que no tenen paciència per ensenyar-te ni per fer les coses, les novetats que tenen. També hi ha la vida, diuen, és que ja, és que tu, és que tu, és que tu, és que tu. I després amb els bancs també és un altre banc increïble, perquè ha de fer tot online, i bueno, és tremendo. Hi ha moltes coses, moltes, començarien i no acabarien. Però el que sí que vull dir és que nosaltres tenim molt interès per la vida, molt interès per divertir-nos, per passar-nos bé, per fer teatre, per anar al cine, per caminar, per sortir, per tenir amics, i no sentim per res l'edat. I, a canvi, estem condemnats a que portem 12 anys jubilats i pràcticament els hem dedicat a la família. I amb això tinc una mica d'angoixa perquè el temps passa i jo estic jubilada i no he dedicat el temps per mi. I crec que, com jo, li passa a moltes pares i a moltes mares.
Sí, l'edatisme, a part del que ha dit ella, per exemple, quan vas al metge. Per a l'edat que tiene, i ja, això ja comporta que el tractament és diferent. Els bancs no només que sigui tot per tecnologia, per internet, sí, és que fins i tot els caixers són complicats per fer servir per la gent gran. Les tecnologies també, no tothom està el cap preparat per determinades tecnologies i fer-les servir dia a dia. I és que ningú t'ho explica bé. Perquè es fa així, pum, 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 i ja deixen allà penjat. Les relacions entre les persones, sembla que quan arriba a determinada edat ja no tens dret a enamorar-te, ni a tenir sexe, ni a tenir relacions socials. El que dic ella, que sempre et demanen, tu que tienes tiempo per fer coses. I nosaltres, com dèiem a l'obra de teatre que vam fer, som gent gran, però tenim vida per davant i la volem fer servir. És el nostre temps.
Perquè aquesta obra de teatre dedicada a l'edatisme, la podeu explicar una mica?
Mira, estava basat en diferents aspectes que la vida es posa límits o dificultats a la gent gran, l'edatisme, que tu dius. Bueno, i estava muntada en gags, sketch, curs de diferents temes en sentit de l'humor. I al final, quan s'acabava, hi havia un petit teatre fòrum amb el públic i el que rebíem és que arribava molt profundament a la gent gran, el que estaven dient i fent, es sentien reflectits. El que passa és que com reien perquè era divertit, semblava més suau.
I l'última pregunta que us volia fer és com creieu vosaltres que s'hauria de lluitar contra aquesta discriminació per edat?
No sé, primer tindríem que nosaltres, la gent gran, fes el replantejament una mica dur de cara a la família, cosa que a vegades no ens han educat per fer. Però un cop et jubiles, pensar que molt clarament que és el teu temps i el teu moment. I això no ens eduquen. No sabem dir que no.
Sí.
No sabem dir que no. I això crec que és molt greu perquè la vida ens va passant i nosaltres dediquem aquests anys que portem de jubilació pràcticament a la família. I quan ens adonem, ve la passa.
Sí, deixem de ser utilitzats pels altres, la família, la societat, el que sigui, quan acaba això, ens han d'atendre nosaltres. Llavors hem perdut uns anys molt bons de la nostra vida que no s'han pogut aprofitar. Home, hem d'aprendre a dir no, hem d'aprendre a posar límits i és molt complicat i molt difícil.
La veritat és que a mi l'Anna, la seva angoixa, m'ha arribat al cor i aquesta sinceritat i obertura dels dos, bueno, vull felicitar-la perquè no és fàcil. No és fàcil perquè potser es barreja el concepte de que no t'estimes els nets pel fet de que no és que no els vulguis cuidar, és que vols trobar un equilibri en la teva vida, no? Que el teu temps no sigui dels altres, no? I han apuntat temes molt interessants com l'individualisme, com el ser productiu, no? Tot això, i aquest pas del temps i aquests dos projectes que també continuen en l'adult gran, no? Teniu alguna experiència vosaltres en primera persona sobre aquest tema?
Jo sí, aviam, recordo que el tema de la tecnologia sí que és un tema que a mi de vegades m'ha fet sentir no amb inferioritat de condicions, que ja sé que no tinc ni habilitat ni res, però una mica humiliada. Vull dir, una cosa és que et diguin vine, jo te n'ensenyo, mira, veus, es fa. Però per ensenyar, per ensenyar una cosa que tu saps en aquesta direcció o en l'altra, una dona pot saber una altra cosa que li interessarà a l'altra. Has de tenir paciència.
I això... La paciència que no tenien els nets de la...
Exacte, això que deia, tico, ja està. Això és una situació que t'està dient, ets una inútil. A tu això no et va, més val que no t'hi fiquis. I aquest és un cas que a mi em sembla greu i molt freqüent, perquè la tecnologia s'ha convertit en el domini dels joves, perquè ja hi han nascut amb el dit a punt per pitjar, i llavors doncs, els que no hi hem nascut doncs ens trobem una mica minvats. I clar, això no sé, algú ha dit a l'escola, jo penso que és molt de la família, per això insisteixo en què és l'ambient familiar que ha de conviure i ha d'establir la relació amb altres generacions per saber exactament quin valor té cadascú, que és tot el valor del món i que per tant es mereix un respecte. I això, perdona, ara ho traspassaria jo fins i tot a l'altre nivell, és a dir, la gent que, doncs, que amb aquesta senyora ja fa 12 anys o 10 que estem jubilats, quina capacitat tenim de tractar els més grans. Quanta gent ara hi ha de 92 anys, 93, 96? I jo crec que, en certa manera, fem els mateixos errors perquè ningú no ens ha explicat com hem de tractar aquesta gent. I que, vull dir, sense voler-ho, també els estem traient-los capacitat. I no ens n'adonem, ens sembla que són menys capaços del que realment són. Això no vol dir que hi hagi gent que sí que realment necessiti una atenció continuada, no? Però que aquesta experiència jo crec que ens pesa, de que ens pensem que per una persona de 70 anys, una de 90 ja no té res a fer. I sí que té a fer, i té molt a fer, però nosaltres no coneixem quines són les seves capacitats. I això després, quan te n'adones, dius, ostres, quin error que he fet aquí, però ja està fet, ja ho has fet, ja està.
Josep, quines creus que haurien de ser la direcció de les polítiques per fer front a l'edatisme dels adults grans, les persones grans?
En definitiva, és el que he dit abans, començar per una bona relació intergeneracional i crear polítiques que ajudin. I dintre de les polítiques és potser el que estem parlant de la bretxa digital, el que estem parlant dels bancs, però no tant amb la formació, sinó que hi hagi l'acompanyament, sinó de la forma que, com a persona abans, que et sents discriminada. I posant l'exemple dels bancs. I ara posaré un exemple personal meu. Fa poc vaig anar al dentista i m'havien de posar els implants. Posar-me els implants, diuen, això val un paston, com podeu imaginar. Ostres, això no, però no pateixi, que vostè, si vol, això ho pot pagar en còmodos plazos mensuals, no? Pues molt bé. sí, miri, preparem els papers i els tramitarem. I van començar a preparar els papers i no sortir la tramitació. I és que a vegades, quan hi ha persones d'edat, el banc no et dona el consentiment per pagar aplaçats aquests... O sigui, és un clar exemple d'edatisme. No pel fet de si pots tenir recursos o no pots tenir, o si pots pagar. El fet de ser gran, el banc et diu, pues ja no pots...
No, o les mútues.
Les mútues, si tens una mútua privada, què passa? Que cada any, com més gran ets, més tens que pagar. És un altre exemple molt clar. Amb els temes de salut, dius, quina edat tens? Tens una edat determinada, i aleshores diu, home, aquí ja no et puc posar una pròtesi de titànic, te la posarem de cartró com a molt, no?
És biodegradable, ja, no?
Exacte. Són clars exemples de discriminació per raó d'edat. I el que dèiem, que abans les famílies vivien més anys, i en aquests moments tenim que podem viure quatre generacions en filiació directa, fills, pares, avis i besavis, i és normal. Però què passa? Que no viuen junts, no viuen plegats. Els fills viuen com a molt fora de la província o fora del país, estan dispersats per tot arreu i no hi ha aquesta interrelació que hi ha. I per tant diu, no, és que va, jo tinc avi, jo tinc besavi, però com estan? I la cura dels nets, que estava parlant la persona que parlàvem, realment és una preocupació. Tu quan et jubiles tens uns plans i uns projectes que vols portar a terme, i al final no els pots portar a terme per diversos motius. I un d'ells que has de tindre cura dels nets o dels familiars. I a part dels recursos econòmics, que també és una altra història, no? Que no cal entrar-hi en aquest tema, però és el que és el que hi ha, que trobes de que els avis, sobretot les àvies, han de tindre cura dels nets. I aleshores alguns ho fan encantadíssimes, però uns altres ho fan estressats. Perquè
dius, no volen fer.
No, és que t'estressa seguir el ritme d'una persona jove. Una persona jove que tens porta en un ritme que tu no pots seguir, i això t'estressa. Uns altres, altres comentaris diuen, no, és que fa, em rejuveneix perquè estic en contacte amb gent jove. Per tant, s'ha de buscar aquest equilibri que estaves comentant tu, que és molt important tenir-lo en consideració.
Amb dues paraules, si em podeu dir als tres, des de la vostra experiència, què li diria a una persona que està immersa en aquest tipus de discriminació per edat?
Jo diria que té dret, o sigui, fer valer els seus drets com a persona. Nosaltres som persones que tenim els mateixos drets, deures i obligacions que qualsevol altra persona. L'únic que tenim una edat. Però aquesta edat el que comporta és que necessitem més atenció, possiblement. Però aquesta atenció ve donada pels drets que puguis adquirir, drets universals adquirits. I per tant, has de tindre clar que has de tindre uns drets i que has de viure, que has de pensar que podem viure molts anys. Catalunya tenim la persona més longeva del món.
Sí,
la Maria Brainans, 116 anys. Farà 117 el mes que ve. Té una filla que en té 90 i té una neta que en té 60.
Clar.
Vol dir que potser en veu d'una generació. Per tant, tenim molts anys per davant encara,
sí.
I que hem de pensar, no hem de pensar que hi ha molts que es moren o no sé què, hem de pensar en la Maria. I la Maria és sense...
I cada vegada això serà més comú.
I està actuant, m'agradaria que llegiguéssiu els tuits, que no ho fa ella, ho fa la seva família, però el pensament, si el pensament és el seu, realment és espectacular, no?
La seguirem, doncs. Si té compte d'Instagram,
sí.
Doncs.
No, de Twitter.
De Twitter. Ivan, tu què li diem? Quins consells li donaries a aquesta persona que està immersa en una situació greu de discriminació per edat?
A veure, caldria una mica veure ben bé, doncs, cada cas en concret, eh? Però per mi una de les coses que és més important és que és donar valor a, òbviament, a les seves pròpies capacitats, no? I al seu projecte de vida, que és valuós i que té dret a seguir-se desenvolupant i creixent, i que moltes vegades el fet de que es prioritzi és una necessitat, no és un privilegi, no? Llavors, penso que el prioritzar-se, el poder establir límits, no? Per dir, jo estimo molt a la meva família, no? Però també m'estimo molt a mi, I precisament com estimo la meva família, m'estimo molt a mi, necessito ara donar-me temps per cuidar-me, per poder seguir cuidant, si és el que el desitjo, per seguir participant en altres moments de la meva vida, no? O per seguir aprenent o coneixent, no? O començant noves aventures de vida, no? Llavors, jo el que li diria seria això, que prioritzar-se no és cap privilegi, no? Sinó que és una necessitat.
De fet, en un programa anterior parlàvem que l'oci és un dret humà. Carme.
Bé, però com ho diria el mateix, que del que es tracta és de carregar-se de raó, de donar-se força amb aquelles coses que considerem que ens fan bé i no caure, en certa manera, en aquests estereotips que ens han vingut donats durant tota la vida, que s'ha de ser una àvia o una àvia fantàstica, meravellosa, com es diu això, carinyosa, amable, que ensenya els nets i que és, sobretot, capaç de renunciar a tot el que és d'ella en favor d'aquest estereotip, d'aquest esquema. L'equilibri, això que deia en Joan, vull dir que l'equilibri buscar entre els interessos propis i les necessitats, que també és veritat que els joves viuen unes situacions molt complicades, amb molt pocs recursos per unes necessitats socials molt grans, perquè els nens, si ells treballen tot el dia, no hi ha qui es quedi amb ells. Llavors és evident que s'ha de buscar aquest equilibri.
Gràcies, Carme. Bueno, gràcies, Carme, Josep, Ivan, el Genís, com a invitat de pedra. Bueno, ha estat un programa fantàstic, crec que estareu d'acord. Espero que us heu sentit a gust. Bé, i, bueno, per mi ha estat un somni de poder concretar aquest programa amb aquest tema, amb vosaltres, aquí parlant sobre l'edatisme. També volia donar les gràcies a les persones que han ajudat a que el programa tingués uns invitats tan fantàstics com avui, com a Raquel García, d'Esport 3, que ens va posar en contacte amb l'Anna i el Xavier, a l'Esther Cross, amiga que tenim en comú amb la Carme, a la meva cosina Carme Canela, que ens va posar en contacte amb el Josep, i moltes gràcies a la Vicky pel so, a en Lluc pel seu reportatge i gràcies a l'Ivan també perquè di que sí a la primera. Bueno, moltes gràcies a tots i a totes.
A tu. Gràcies a vosaltres per poder donar veu. És el que necessitem els grans, que ens donin veu per poder parlar.
Sí, sí. Abans, quan parlaves d'això dels tuits d'aquesta senyora de 116 anys, potser s'hauria de fer d'alguna manera que es difongués, no? Això, perquè no se sent, vull dir, segur que ha arribat, a mi m'ha arribat la notícia, però estrictament sí. La notícia. Mm. Però si això es pogués difondre, potser trencaríem una mica aquesta sí. Imatge que tenim de persona gran incapaç, no?
Si us sembla, podríem resumir en que per lluitar contra l'edatisme donar valor a la vida de cadascú, no? Mm. Us sembla sí. Bé que ho resumim així?
Sí.
Ivan?
Sí, i tant. Al final jo penso que el que és molt important és poder reflexionar, no? Cadascú i poder ser crítics, no? En poder veure que les persones grans, doncs, tenen capacitats, volen seguir exercint els seus drets d'autonomia, de, no? Independentment de si tenen més discapacitat, dependència o altres problemes de salut, és igual, no? Volen seguir participant a la vida, no? En el seu projecte de vida, i penso que és molt, molt important que això arribi cada vegada més lluny.
Moltes gràcies, Ivan. Finalitzem amb una cançó d'una cantant que també ha trencat motlles, o va trencar motlles, la Xabela Vargas, una dona lluitadora i que va estar al peu del canó fins al final.
Otra vez entre tus brazos desperté llorando de alegría
me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Te despertaste tú casi dormida. Me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas horas. Cuando cayó la noche y apareció la luna y entró por la ventana, qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir no sé qué cosa, pero callé